Ràdio Estel. Són les 5 de la tarda.
Hola, bona tarda. Robert Mugabe ha dimitit avui com a president de Zimbàbue, segons ha informat el president del Parlament d'aquest país africà. La dimissió de Mugabe arriba després de dies d'una gran crisi política al país, amb un aixecament militar que ha buscat fer-lo fora. En les properes hores i també demà, especialment en el programa El Mirador de l'Actualitat, parlarem de l'exemple de Zimbàbue per a un continent, l'Àfrica, sovint marcat per la inestabilitat, la corrupció i, sobretot, les desigualtats i la injustícia que afecta bona part de les seves poblacions. D'altra banda, el Centre Nacional d'Intel·ligència diu que no ha detectat cap ciberatac llançat per Rússia. El Centre Criptològic del CNI reconeix una setantena d'atacs a webs institucionals abans i després de l'aplicació de l'article 155 de la Constitució, però assegura, segons hem sabut avui, que no han tingut impactes importants. Seguim repassant l'actualitat, en aquest cas judicial, amb rerefons polític. Oriol Junqueras ha demanat ser alliberat, al·legant que no ha oposat resistència al 155. També s'hi han sumat aquesta petició a través de les seves respectives defenses els consellers destituïts Joaquim Forn, Raül Romeva, Dolors Bassa i Carles Mundó, actualment en presó preventiva per ordre de la jutge de l'Audiència Nacional, Carmen Lamela. I Alemanya intenta superar una crisi política inèdita. Angela Merkel, de moment, no pot formar govern i ja ha insinuat diversos cops en les últimes hores que podria convocar eleccions. El president del país ha obert una ronda de converses amb els partits per intentar evitar les noves eleccions a Alemanya.
Ràdio Estel.
Cada dimecres a les 5 de la tarda, l'Hora Mèdica, un programa de divulgació mèdica ciutadana. Un espai on tots els col·lectius que tracten la salut es posen al servei dels nostres oients. Laboratoris farmacèutics, grans hospitals, clíniques i tot tipus de persones i entitats que vetllen pel nostre equilibri físic i psíquic. Cada dimecres a les 5 de la tarda, l'Hora Mèdica. Escolta'ns i participa-hi. A Marsans Maloquer sabem que l'important és el seu significat, l'amor que amaguen. Per això cada joia que venem o arreglem es converteix en una peça única. Joieria Marsans Maloquer. Arreglem rosaris, joies per batejos i casaments i molt més. La seguretat que et donen els joiers de tota la vida. Joieria Marsans Maloquer. Major de Sarrià 108, 93 205 0960. La gespa de l'esport, el teu temple del Barça, tot decorat en clau blaugrana. Tapes, menjars casolans, còctels deliciosos, el millor cafè i la millor cervesa just al costat del Camp Nou, al carrer Comandante Benítez 24, al Gol Sur. Menú de dilluns a divendres a 6,95 €. Reserves al 93 797 96 45. 93 797 96 45. Vine a la gespa de l'esport a veure els partits del Barça. La gespa de l'esport, el teu temple del Barça.
Ràdio Estel.
A Ràdio Estel, temps de felicitat, amb Marc Rius.
Feliç tarda, Catalunya. Feliç tarda, Andorra. Molta felicitat per tots i totes. És dimarts i avui toca parlar de felicitat. I per això, ara que són les 5 i 4 minuts, engeguem temps de felicitat. Un grup d'amics que ens consta que cada dia s'està sumant, s'hi sumen més oients dedicats a ser feliç. Persones compromeses a no renunciar mai a un dels sentiments o emocions que té un valor incalculable i que ens ajuda a viure més i millor. La felicitat. Temps de Felicitat és un dels pocs programes pensats per entretenir, crear polèmica i, sobretot, dedicat a trobar els camins de la felicitat i gaudir-la durant el major temps possible de la nostra vida. Un programa obert a totes les persones que vulguin donar la seva opinió. No se'l perdin. Salutacions a l'equip del programa que ara mateix els presento a les vies de so, Mario Ramírez. Als micros, amb les seves preguntes polèmiques, Olga de la Vega. Bona tarda, benvinguda. Olga de la Vega, he tornat a dir de la Vega. Olga de Vega.
Bona tarda, Marc.
Bona tarda, Olga. I a la conducció i direcció, el Jordi Vilajosana, que avui per programes d'antigent de nostre amb nosaltres i servidor, qui us parla, Marrius.
Obre els ulls del món sencer, que saps que el teu davant t'espera.
El que anomenem felicitat és un simplement un aspecte de la gran força que mou l'univers, que no és cap altre que l'amor, encara que l'utilitzem dues paraules diferents. Amor i felicitat són dos aspectes de la mateixa cosa. Són la mateixa força vista des de dos punts de vista diferents. En certa manera, podríem dir que l'amor és una força que va de dins cap a fora, perquè quan estimem, l'amor surt de dins nostre i viatja fins l'objecte estimat. La felicitat, en canvi, va en sentit contrari, de fora cap a dins, perquè és el sentiment que es produeix dins nostre quan veiem o experimentem coses que ens agraden. Des del nostre punt de vista, semblen dues coses diferents perquè una surt del nostre cos i l'altra entra, però en realitat són la mateixa força formant un cercle.
Mira dins teu i fer-te...
Com poden veure, el programa d'avui girarà al voltant de l'amor i la felicitat. Els estudiarem per separat i un per un. Com reaccionen amb la nostra salut? Quina és la manera de gestionar-ho millor? Per parlar de l'amor i la felicitat, avui ens acompanyen l'Olga de Vega, professional de les xarxes socials. De nou, bona tarda i benvinguda.
Doncs moltes gràcies.
Ara ho he dit bé,
Olga
de
Vega. Molt contenta de tocar aquest tema, també.
Sí,
que
no?
Crec que faltava, eh?
Sí, no havíem parlat de l'amor,
no,
encara.
No, no, i crec que...
Pues, avui en parlarem estents, perquè crec que tenim uns convidats que, sí, que són dos cracs. Està amb nosaltres també Xano Rius, ponent d'intel·ligència emocional aplicada. Xano, bona tarda, benvingut.
Bona tarda, Marc i Olga. Què tal?
I amb nosaltres també està Marita Osés, coach personal. També una persona que molt vinculada amb la família, que li ha donat pues, la vida, no, podríem dir?
Bé, els meus mestres. Jo, quan em deia l'Olga, com et presentem? Diu, bueno, ara la meva professió és coach personal, però dic, els meus mestres han estat els meus pares, els meus sis germans, perquè allà vaig aprendre a estimar, i, per descomptat, el meu marit i els dos meus fills, que han estat el màster.
Doncs, si us sembla, començant la primera pregunta, doncs, com van d'units la felicitat i l'amor?
Per mi, només hi ha... O sigui, per mi les persones som essencialment amor. Llavors, quan hi ha amor, podem ser el que som, podem ser felices. No ho separo. De tota manera, jo abans parlava de felicitat, i durant la meva vida, al llarg de la meva vida, ha tingut moltes definicions diferents. Ara parlo de plenitud, no de ser feliç. Per mi, clar, ja tinc 58 anys i porto moltes batalles, però per mi la plenitud és la sensació de que tot està bé. Tot està, i no necessàriament ha d'estar bé segons els paràmetres del que s'està bé, no? Començant per mi. O sigui, per mi, la base de la plenitud és l'acceptació de jo tal com sóc i del meu fill i d'aquella situació i d'aquella persona, i tal, encara que estigui passant un dol. O sigui, la sensació de que tot està bé. Per què ens passa això a la natura? La natura, hi ha el roure, hi ha el parer. El roure és un roure i no vol ser una altra cosa. La pedra és una pedra i no vol ser una altra cosa. La rosa és una rosa i aquest estem bé tal com som, que no ho diuen però ho transmeten, és el que a mi m'ensenya a saber què vol dir ser feliç, estar bé. No? Llavors, m'accepto a mi i accepto les coses que van passant amb humilitat, perquè el que vaig descobrir molt, 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 molt aviat és que la infelicitat m'arribava quan les coses no eren com jo pensava que havia de ser.
Clar.
Llavors, és, bueno, accepto que hi ha una manera diferent de veure aquesta situació, de veure aquesta persona, i de veure que pot estar molt, pot ser superencertada, però no està dins del meu marc petitó mental.
I per tu, Xana? Ja... Perdó.
No, li anava a preguntar.
No, jo és que comparteixo moltíssim, a més de l'edat, amb la Marisa, tot el que ha dit. Únicament afegir a el que ella deia, i per complementar-lo, més que afegir, complementar-lo, les expectatives sobre els altres, que en el fons és allò que està insinuant ella, que no ha acabat de dir, és el que malmeten moltes vegades l'amor. I les expectatives les posem nosaltres. És a dir, sabeu que jo sóc un ferm partidari de la taronja sencera, de viure amb una altra taronja i de confeccionar tots dos junts una tercera taronja, té que veure amb això. És a dir, acceptació incondicional de l'altre que ha nascut en mi, primer m'he acceptat a mi mateix tal qual sóc, el que ve a la vida és el que té que venir i està bé. Aquesta flexibilitat del que acabo de dir és el que em permet ser feliç, precisament. És a dir, no hi ha res que m'impedeixi ser feliç. Això no vol dir que m'agradi o no m'agradi, són coses diferents. Són obstacles, sí, però els haig d'emprendre amb infelicitat perquè són obstacles? Ostres, no, penso que no. Quan més feliç sóc perquè tinc aquestes premisses, molt més fàcil, més resoldre aquell obstacle, i ale, i fins al següent obstacle.
Llavors, Xanos, el que tu dius és que estimar-se a un mateix és realment la base per poder estimar els altres.
Per descomptadíssim, tot neix amb un mateix. També l'odi, eh?
Però en quina mida, vull dir, al final...
Tota.
Tota la mida.
Sí, difícil. Mira, sempre, al meu entendre, sempre oferim allò que tenim dins. Per tant, si tinc estimació autèntica, oferiré estimació autèntica. Si no, permetem que ho dubti.
Llavors, en principi, no sé, d'alguna forma, Marita, creus que estem fallant com a societat en el concepte que estem donant de l'amor o en ser exemplars en rebre i en donar i rebre amor?
Bueno... Per acabar el que estava dient el Xanos, que també hi està molt d'acord, és l'acte més generós que puc fer amb els altres és estimar-me a mi mateixa. Per què? Perquè els allibero de l'obligació d'estimar-me.
Genial.
Jo tinc problema amb els meus clients de que quan veuen que s'han d'estimar més, és que això és egoisme, és que em sento egoista i tal i qual. Bueno, et sents egoista perquè estaves a l'altra banda, no estaves estimant-te res. Llavors, quan comences a estimar-te, et sents egoista, però no estàs sent egoista. Egoista estaries a l'altra banda de la polaritat on estaves. Però estimar-te és un acte de generositat, perquè si no... Quan no ens estimem, tenim un forat impressionant a dins i pretenem que cada relació que establim ens ompli aquell forat. Llavors, estem exigint, i l'amor no s'exigeix. L'amor es dona i es rep. I l'amor només et dona un dret, estimar, a res més. No hi ha res més. Llavors, què em dius? Ens estem equivocant. Sí, ens estem equivocant en donar més autoestima als nens, potser, i a nosaltres mateixos, perquè nosaltres som, em deies, home, la feina a les escoles seria important. Sí que és important, però jo aprenem a estimar a casa.
O sigui que al final la feina a les escoles hauria de ser conjuntament amb les famílies.
Per descomptat. Jo quan els meus clients, quan venen, no, alguna vegada, però anecdòticament, em diuen el que li va fer el mestre. Però les ferides estan a casa, amb el papa i la mama, que no els van estimar com ells volien o necessitaven.
Perdona, Marita, només, quan dius els meus clients, hem d'entendre que venen persones a la teva consulta i dir-te, senyora Marita, i jo no sóc feliç. Què puc fer?
Ho concreten bastant més, o sigui, no sóc feliç perquè tinc una relació complicada amb el meu fill o amb el meu marit, o no acabo d'estar contenta amb el que faig, però al final, si rebobinem una miqueta, a fora és on es veuen les conseqüències, però és dins, en aquest forat de manca d'estimació, a vegades és de pura acceptació, que per mi és la premissa per estimar és acceptar tal com ets. O sigui, estimar l'altre pel que és i no pel que em reporta. Això seria la cosa, no? Perquè si no és un mercadeig. Llavors, aquestes persones el que tenen clar és que hi ha alguna cosa que no funciona. I moltes vegades arribem a la conclusió de que és dins d'ells. es manifesta fora. Jo sempre dic, no hi ha problemes de parella. No existeixen els problemes de parella. Hi ha problemes de personals que es manifesten a la parella perquè estàs en parella. I la parella és avui, demà, demà passat, una mica el veus que en vols. Però la parella, si hi convius, és un mirall cada dia. Cada dia. Llavors, és molt més fàcil dir a l'altre és que tu... Que jo sempre dic, periscopi, el tens posat a fora. Aquesta em posa nerviosa. Aquesta no sé què... Posa el periscopi, mira cap a tu. Què passa contigo, tio? Saps?
Sí. Llavors, en principi, Chanos, tu que ets expert en intel·ligència emocional, podríem donar unes bases, una explicació de com estimar basant-se en la intel·ligència emocional? I no parlo només de parella, parlo en termes més profuns. Vull dir, al final, estimar a la parella està molt bé, però... sabem estimar-nos els uns als altres en altres àmbits? Vull dir, som conscients de que això també és base de ser feliços nosaltres i també que els altres siguin feliços.
Mira, des de la intel·ligència emocional aplicada que jo practico, partiríem de l'acceptació incondicional, que és una mica el que estava dient la Marita, molt concretat. I incondicional vol dir sense condicions.
Però com li expliques a un CEO què és l'amor incondicional?
Doncs probablement té molta més necessitat del que tu puguis imaginar. La màscara que té al davant, que ell sent que és obligada per mantenir el seu estatus, li fa un mal terrible. És a dir, m'estàs posant un exemple facilíssim. M'estàs parlant d'un comportament. Això és el que molta gent estima. Si té un bon comportament, me l'estimo. Si no té un bon comportament, no l'estimo. Això és el que deia la Marita exactament. S'assimila molt al que diu ella, en el sentit és que tampoc hi ha tantes maneres. És que al final tot plegat és molt més senzill. Ens compliquem molt la vida. Primer, per què no sabem quina personalitat tenim? Hi ha gent que arribem a grans. Jo fa 4 dies ho sé, eh? 50 anys he estat sense saber quina personalitat
tinc. I gent que no ho sabia mai.
Vale.
Exacte.
Això justifica que com que sóc així puc fer el que em doni la gana o puc continuar-ho fent malament? Oi que no?
Clar.
Per tant, posem el periscopi cap a un, comencem a indagar on estan, amb nosaltres, què hi ha dins nostre. Sempre, sempre, sempre oferim el que hi ha dins nostre a tothom, més a la parella, que és el que té més proper. Mireu, tots tenim un cercle al voltant nostre, que és la nostra essència, que amb la mesura que la deixem fer petita, que l'anem encongint per baixa autoestima, perquè no compleixen les nostres expectatives, per baix autoconcepte, que seria aquest seu que tu dius, tal, algú altre l'ocuparà. Però això és energia. Lògicament l'ocupa primer el que tenim més a prop. I això ja ens porta a un conflicte. Qui ha generat aquest conflicte? L'ha generat qui deixa de ser taronja sencera. Qui permet que la seva zona pròpia, la que té l'obligació, entre cometes, de cultivar aquest hortet per oferir-li al món, als demés, el millor possible. Si no, què estem oferint als altres? Abans d'estar a l'aire, jo et deia, Olga, jo és que dono, i se me'n fot un pepino el que fotin els altres amb el que jo els hi dono. És la seva responsabilitat.
Però això per altres podria ser no amor. Vull dir, podria
no,
ser
no, 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 contrari. No. Per mi és absolutament amor, perquè m'esforço, treballo, em cultivo per ser una taronja sencera. I em costa, evidentment, cada dia, de fer la meva felicitat és aquesta, és la manera de fer el camí.
Clar, nosaltres, en general, que quan donem, també esperem. Clar.
Això és expectativa. Clar. I tornem al que deia la Marita. Si et portes bé, t'estimo. Si no et portes bé, no t'estimo. I amb la parella és un xantatge emocional directe, continu.
O sigui,
constant.
Pel que dieu, al final tot passa per coses que hem parlat també aquí. Passa pel creixement personal. Per mi l'amor seria com una força que hauria de ser evolutiva, d'alguna forma, i donar... realment tenir l'essència de lo que és l'amor en si, però al final, si no és un treball d'un mateix, no pot transcendir fora.
Però, si no, d'on surt aquesta força? És a dir, que esperem que la vida ens tracti bé. Aquesta és una de les bajanades de les exigències que tenim i que intel·ligència emocional expliquem constantment. La vida no és justa. Som nosaltres que ens adaptem a una vida que no és justa perquè és com és. Sí?
Bueno, ja... a veure, si ens... És una pregunta que podeu contestar qualsevol, però jo, la veritat és que estem parlant de l'amor I realment, sí, és veritat que si un no s'estima un mateix no pot donar, això ja està claríssim, però llavors, pensant en això, com es pot fer que... o sigui, al final és com tot, vull dir, igual que la felicitat. Al final, perquè la gent sigui feliç, ha de créixer en si mateixa i ha de treballar-se ella mateixa per donar realment una societat més justa, més bona, perquè si ens fixem i veiem tot el que està passant, al final el que veiem és que som molt, molt, molt poc exemplars en això, en general, vull dir. I no només... No, és molt fàcil, però com s'aconsegueix realment? Es podria fer amb un treball personal de les persones, vosaltres que esteu echant-vos-t'ho amb empreses, amb persones que tenen responsabilitats i que poden també ser exemplars en això. I tu, Marita, que des del punt de vista més personal, amb persones que estàs acompanyant, com es pot despertar la gent perquè realment sigui conscient d'això?
A veure, tots sabem que un nen petit, si no és estimat, mor. O sigui, si no rep, necessita cura física, calor i tal, i carinyo. Si no, hi ha una part d'ell que mor, o sigui, està malalt de per vida. Llavors, si tenim la consciència... O sigui, per què? I no podrà donar amor. Llavors, tota la gent que ha patit abusos, que no ha estat estimada, no pot estimar. Per què? Perquè l'amor, per donar-lo, ho has de rebre. Si de petit no ho has rebut, quan ets adult comences a entendre això, has de començar a estimar-te. Hi ha gent que té moltíssima sort i l'han estimat des de molt petit i sap el que és l'estimació. Llavors, responsabilitat dels adults, estimar bé els nens, estimar-los molt, incondicionalment, no el comportament, com deia el Xanos, al nen pel que ets. Independentment que a mi m'agradi que agafi les vies que a mi em semblen correctes. O sigui, per mi l'amor seria permetre'l ser el qui ets de veritat. I importantíssim el que deia també el Xanos, com sóc jo? Quina és la meva personalitat? Llavors, primer, veus com és el teu fill? I acceptes com és. En comptes de començar a dir que hauria de ser d'aquesta manera, d'aquesta altra, d'aquesta... Que tots cometem aquest error, no? Perquè pensem que perquè l'estimo, tinc dret a fer-lo com jo penso que estaria bé. I és mentida. Això és el gran error.
Projectem les nostres mancances amb els nostres fills. Mira, un dret fonamental del fill li diu al pare. Fill, aprendré el necessari per ajudar-te al màxim.
Molt maco. Molt maco.
Estem reconeixent que els pares no naixem apresos, uh-huh, que hem de fer el projecte, però ens comprometem a fer-lo, perquè ens hem compromès a ser pares. Partim d'aquí, sisplau.
De dues maneres, això que tu deies, de que no tenim ara vides exemplars o exemples clars de què és estimar, jo el que sento és que hi ha tot un moviment espiritual en aquesta societat que va cap a això. O sigui, hi ha moltíssim... Jo, fiques a Google, hi ha quantitat de recessos de meditació per trobar-se, per pujar l'autoestima, per créixer personalment, tal i qual. I, clar que pot ser una cosa, jo me mi conmigo, per jo estar bé i tal i qual, però si realment a la que profunditzes una miqueta, l'essència del ser humà és amor. Llavors, trobar aquesta essència i veure que quan la trobes brolla i surt i s'ha de desbordar, si no, no és amor. Jo sempre dic, l'amor, si no és excessiu, no és suficient. T'has de passar... O sigui, si no et passes amb els fills, no has arribat. Si no et passes amb la parella, és que no has arribat. No, ha de ser excessiu. L'amor és excessiu per naturalesa. I si no ho és, no florim.
Llavors, ja es podria dir que hi ha un excés de romanticisme i una carència d'amor?
Sí, molt, molt bona títol. Ja tenim el titular.
Sí. Ara que parleu de romanticisme, Ja sé que estem, avui estem parlant de l'amor en general.
No, però, sí, sí, però val la pena
però,
entrar.
Sí, sí, per això que hi ha un tipus de parelles que m'agradaria que avui, que aprofitant, Olga, que tenim dos cracs,
sí,
a veure què en pensen ells, ha d'estar de moda, bueno, ja fa temps, un tipus de parella que és el que, bueno, viuen sols, ell i ella s'arreglen, es miren al mirall, s'arreglen bé, deixen a casa si no han pogut pagar el rebut del llum o el gas, això es queda a casa, els problemes es queden a casa. I es troben i van a prendre un cafè, van al teatre, van al cine, van on els hi ve de gust. Cada, i, bueno, passen el dia i cadascú que és la seva. Parelles que viuen separats. Què en penseu?
Ai, a mi em sembla perfecte. És a dir, tornem al mateix. Això és una manera de comportar-se a la vida social, que si amb ells els hi va bé.
Diuen que és un tipus de parella que, bueno, que dura més, perquè no hi ha el desgast dels problemes aquests.
És veritat que estan evitant un dia a dia que ells pressuposen que els hi genera conflicte probablement per experiències anteriors. El que no han fet potser és, yeah, és portar-ho a resoldre-ho i afrontar-ho de nou. Aviam, tots quan hem patit alguna vegada algun trauma d'aquests, ens costa a vegades decidir-nos. Potser necessita més temps. El que és molt millor és que estiguin així, que estan bé, que no pas que estiguin junts per estar malament.
Clar,
ja
clar,
trobaran el moment. És una mica com deia abans la Marita. Al final, aquest egoisme que diuen els teus clients, fins que no desbordi, no passarà a ser una generositat absoluta. Sí? És a dir, tenen por de ser egoistes. Ai, cony, amb egoisme, deixem-lo tranquil ja. Hem de ser egoistes fins que ens desbordi i arribem a aquell punt que som generosos sense egoisme, perquè estem tan plens que ens desborda l'estimació. Però s'ha de passar per aquest trauma, aquest túnel negre de que sóc egoista, que sóc dolenta, que només penso en mi, que no sé què, i la parella t'ho diu, és que només penses en tu. I sí, només penso en mi perquè primer, si no em tracto bé a mi mateix, si primer no em supero a mi mateix, que és el gran enemic que tinc, difícilment arribaré a aquest estadi de desbordament d'amor. Per tant, sí que és veritat que durant un temps deixes tot de banda i fas aquest procés de millora personal. I després és un altre estadi.
Anem a obrir les línies telefòniques per si algun
clar
oient
sí
vol
que
fer qualsevol
que preguntar.
Pregunta, aprofitant els dos cracs que tenim avui.
Sí.
Ja saben que han de marcar el 93 409 2771 o 93 409 2772. Aquests són els dos telèfons del directe. I, bueno, parlant d'amor i tot això, parlem una miqueta de música.
Clar.
A veure, per exemple, clar, sí, no sé, quina cançó a la Marita, quina cançó li agrada o li agradaria escoltar? Quina...
Doncs a mi, hi ha una d'Estopa que canta amb una altra noia, que ara no me'n recordo com es diu, diu Vivir. M'agrada perquè dona les dues cares de la vida. O sigui, jo penso que ara no tindria la sensació de felicitat que tinc si no hagués passat per moments de molt dolor, perquè puc comparar.
Clar.
Si sempre hagués estat així, jo no sé si ara valoraria tant. Si l'estabilitat que tinc ara amb els meus fills o la relació que tinc amb els meus fills, si no hagués tingut problemes així de bravos, no? O amb el meu marit, doncs segurament ara no notaria de uau! O sigui, llavors, aquesta cançó veu les dues cares, no? La necessitat de passar pel dolor per fruir del que és felicitat o amor o el que sigui.
Molt bé.
Esteu escoltant Temps de Felicitat.
Sabes, hace tiempo que no hablamos. Tengo tanto que contarte. Ha pasado algo importante. Puse el contador a cero.
Sabes, fue como una ola gigante. Arrasó con todo y me dejó desnuda frente al mar.
Pero sabes, sé bien que es vivir. No hay tiempo para odiar a nadie. Ahora sé reír.
Quizá tenía que pasar, no es justo, pero solo así se aprende a valorar. Y si me levanto y miro al cielo, doy las gracias y mi tiempo lo dedico a quien yo quiero. Lo que no me aporte lejos,
si alguien detiene mis pies,
aprendería a volar. Y si miro todo como un niño, los colores son intensos. Yo saldré de aquí si lo creo así.
Cuando me miren sabrán
que me toca ser feliz. Sabes qué pasa
dado mucho miedo. Este bicho es un abismo. Se me cansa el cuerpo, se me parte el alma y a llorar.
Pero sabes, he aprendido tanto, tanto. Esta vida me ofreció una nueva oportunidad.
Y ahora sabes, sé bien que es vivir.
Molt bé, penso que tenim una trucada. Roberto, de Barcelona. Hola, bona tarda. Bona tarda.
Bona tarda.
Bona tarda. Bon, faci la pregunta, sisplau.
Doncs mira, jo li volia fer una pregunta a la Marita, que deia que li donava molta importància estimar-se un mateix, d'una forma potser una mica més egoista, no? Llavors, com podem ensenyar això als nens, no? Que s'estimin a si mateixos des de ben petits.
Ja ho saben, ells. Ja ho saben. I els diem, ets un egoista. No, ells neixen així. Ells neixen amb un instint brutal de... Ells saben quines són les seves necessitats i les reclamen. I a vegades els hem de posar límits quan aquestes, en la satisfacció d'aquestes necessitats, doncs passen la línia com es diu, trepitgen la llibertat de l'altre o els drets de l'altre, però els nens ja saben. Som nosaltres els que no sabem o ens oblidem. En aquest sentit, la religiosa ens ha fet mal perquè ens deia que s'havia d'estimar el pròxim, però com a tu mateix? Com a tu mateix? Si et diuen un pastís de xocolata es fa com es fa el de llimona, primer has de fer el de llimona. Llavors, com ens van dir que això estava malament, doncs, o ho vam interpretar malament, doncs vam començar a estimar el pròxim i ens vam buidar. I ara, i en canvi, si els nens els deixem que estimin, o sigui, que satisfaguin les seves necessitats posant límits, perquè no trepitgin a l'altre, és només... No hem d'ensenyar res, hem d'endreçar una miqueta, o sigui, posar límits a això. Però ells ja saben.
Molt bé.
Gràcies.
Val, doncs gràcies per escoltar-nos, Roberto, i per trucar, eh? Bona tarda.
Bona tarda.
Molt bé, doncs el Roberto ha marcat el número del directe, 93-409-2771, 93-409-2772. Ja no és la música. Quina t'agradaria escoltar?
Molta alegria, Marc, molta alegria.
Alegria.
Alegria, que naixem feliços.
Vols dir que tens alegria o es diu alegria la cançó?
Es diu alegria la cançó i tinc molta alegria d'estar aquí.
Doncs anem a escoltar-la.
A Ràdio Estel, temps de felicitat, amb Marc Rius.
Sau el sol de sora baixa, dins l'horitzó, damunt la mar rissada d'avions. Sol de sora baixa, vermell i calent, massala i merenjada sa pell. Espanyassellat i una pluja suau de pols estel·lar. Cau el sol de sora baixa i plàcidament sa gent s'adutxa i omple els carrers. Cau el sol de sora baixa dins el meu cor. Tothom m'estima i jo estim tothom. Falla sa corrent, ses vireres no vendran cacauet. I alegria, ses veies s'aixaven de riure. I els dies s'aixaven i es fas il·luminen ses gons. Les entre ses tasses i alegria ses òrbites en sincronia i els ovnis s'apinyen i deixen un cràter per sempre dins la meva vida i alegria cau el sol de sora baix.
Continuem amb el programa de la felicitat. Recordin els telèfons del directe 93-409-2771, 93-409-2772.
Hola, Chanos.
Hola.
Volia fer una pregunta. Tu que ahir vaig estar en la teva ponència, molt bona, sobre intel·ligència emocional a les empreses.
Moltes gràcies.
I vas parlar molt de les creences.
Mm-hmm.
Segons tu, quines creences en relació a l'amor haurien de treure'ns perquè realment poguéssim saber aprendre a estimar millor?
Aviam, tant com per l'amor com per tot, per mi les tres creences fonamentals, que són les tres bases a les que lliguem totes les altres i que són inherents a qualsevol tema, l'amor o qualsevol altre, la primera seria la vida m'ha de tractar bé. Això és una creença irracional absolutista, directament desproporcionada i inversament proporcional a l'amor. La segona seria els altres, els altres m'han d'estimar o m'han de respectar. Fixa-t'hi que la primera té que veure amb el món, una demanda del món, la segona té que veure una demanda dels altres. Ja tenim aquí les expectatives. I la tercera, haig de ser o fer les coses perfectes. Aquesta demanda és a un mateix. Això és la, diríem, l'autosabotatge. Fixa-t'hi, eh? Una a un mateix, els altres i el món. Aquestes tres creences malmeten qualsevol possibilitat d'estimar. Per què? Perquè ens malmeten a nosaltres, són creences pròpies. Per tant, no ens estimem, difícilment podem estimar. Sempre oferim el que tenim dins. Si no tenim a dins estimació, oferirem una altra cosa.
Clar. Llavors ens queixem. Aquesta és, la primera creença, és la de la queixa.
Llavors arribem al patiment. Mira, la queixa és el gran què, és el rondinaire famós.
És el rondinaire.
No? Aquell personatge que jo el descric moltes vegades a les ponències, perquè té dues característiques que no fallen mai. Una, autodestrueix. Dues, ens quedem sols. El que es queixa sovint s'acabarà sol, segur. Ningú podem estar amb una persona que s'està tot el dia queixant.
Tenim una trucada, Toni, de Lleida. Hola, bona tarda.
Bona tarda.
Doncs endavant.
Bé, jo només volia puntualitzar dos detallets.
Endavant.
Un és, des del meu punt de vista, estimar és generositat i voler que t'estimin és egoisme. I al mateix temps hi ha una cançó molt bella de la Trinca que deia si no saps ser feliç, ningú et farà feliç. Vull dir, per mi això resum moltes coses.
Els nostres contertulians d'avui a la taula, el Xano es fa una cara que no està, em sembla, massa d'acord amb vostè.
No és que no estigui d'acord, és que no acabo d'entendre el matís. No l'he pillat, perdona'm.
A veure, no.
Ho pots tornar a repetir, sisplau?
A veure, un pot estimar i voler, no sé, voler alguna persona o voler alguna cosa, d'una manera, diguéssim, sense voler traure res d'ell.
Exacte.
Però n'hi ha moltes vegades que estimen volguent ni traure alguna
cosa. Això ja no és estimació.
O alguna cosa...
Això és una altra cosa.
Sí, que retorni, vale?
Això és una altra cosa, això no és estimació.
Això ja és una mena d'egoisme, perquè jo vull...
I tant, retorni. Ara sí, ara ja em queda més clar. Sí, totalment d'acord. És que de la manera que ho has formulat al començament m'ha quedat el dubte de si entenia bé el que estaves formulant o no. Ara sí, ara aclarit, efectivament. Quan volem, quan esperem, quan posem una expectativa, un retorn a allò que en diem estimar, això no és estimar, això és una altra cosa. Li podem posar, sí, cadascú li posa l'adjectiu que vulgui, però això no és estimar.
És que hi ha molts casos, que jo n'he viscut algun, que poden dir que no m'estimes prou. I és una manera de manipulació, diria jo.
Vale.
Perquè realment el que volen és algo més.
Segurament. Darrere aquest comportament segurament hi ha una altra cosa, sí.
Molt bé, Toni, doncs gràcies, dues gràcies. Una per escoltar el programa i l'altra per trucar-nos. Moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Bueno, jo volia fer una pregunta que... Mira, sou home, sou dona, som home i dona, i en relació a l'amor sempre es parla a vegades de que els homes i les dones estimem de forma diferent. És perquè contesteu els dos, eh? És cert això, que realment, en el que és l'essència de l'amor, tots som iguals, o hi ha diferències, realment?
Home, jo crec que hi ha una part femenina i una part masculina, i que hi ha homes que tenen la part femenina molt desenvolupada, i llavors estimen com les dones, i que hi ha poquets, o menys, i hi ha una part masculina, però d'estimar, i per a mi la Teresa Forcades, amb un opuscle petitó, que té 13 pàgines, que es diu Valors femenins emergents, ho resumeix molt bé. Llavors, la manera més masculina d'estimar, o sigui, l'home és conscient de si mateix, sap estimar-se més a si mateix, i la dona d'entrada estima a l'altre, busca a l'altre, i quan es junten, però ara estic dient home i dona, i són la part femenina té més tendència a anar cap a l'altre, fins i tot oblidant-se de si mateixa, ignorant-se, i la part masculina té tendència a estimar-se a si mateix oblidant-se de l'altre. Llavors l'altre reclama. I per què estan junts? Doncs ella ha d'aprendre a estimar-se a si mateixa i ell ha d'aprendre a ser feliç estimant anant cap a fora. Això molt resumit, molt, molt resumit. Però sí, en general hi ha un estil més femení d'estimar i hi ha un estil més masculí d'estimar, que no vol dir que les dones estimin d'una manera i que els homes estimin d'una altra.
Què pensa, Chanos?
Aviam, jo comparteixo tot també el que ha dit. També, per aportar una mica més, a mi em dona la impressió que aquesta part femenina, que té molta més emocionalitat que no pas la masculina, que no vol dir ben bé que l'home no tingui tanta emocionalitat com sembla, eh? És a dir, l'home se'ns ha educat que no podem manifestar les nostres emocions en aquesta cultura. Per tant, hi ha molta més emocionalitat que no es veu i està molt generalitzat. Però sí que és veritat que la dona té molta més emocionalitat, les viu molt més, les emocions, per tant, és molt més fàcil que ho tingui tot molt més a flor de pell, que sigui més generosa, que estimi més, que tingui una manera d'estimar fins i tot més adequada, més tenint en compte l'altre, o els altres, en general. I jo ho veig més així, com que la dona és més generosa, si val, des del punt de vista d'estimació, perquè té més aquest concepte gregari, té més aquest concepte de família, té més aquest concepte, el té molt més arrelat la dona. L'home és més individualista.
La dona, o com diu la Marita, la part femenina, és que d'això de l'equilibri de la part femenina i masculina, que que han sortit d'estudis científics que la tenim tots com a persones, seria una mica, o sigui, per estimar millor hauríem de tenir una mica equilibrat aquestes dues parts.
Sí, i per això ens unim. O sigui,
exacte.
Això, o sigui, quan diem és que junts som millors, vol dir que, d'alguna manera, no només ens complementem, sinó que jo aprenc una part de mi que està minsa, que no ha crescut prou, perquè veig a l'altre, caramba, com s'ho munta de bé el meu marit? I per què jo no ho faig? Doncs perquè no he nascut ensenyada. He nascut ensenyada d'una altra manera. O he nascut o m'han fet, no ho sé. I ell, al contrari, no? Ell està ensenyadíssim a prendre cura de les seves necessitats, de les seves prioritats, i aprèn a prioritzar l'altre i veu que això li gratifica. No? Llavors, té sentit que estem junts perquè junts som millors.
Clar. Anem a recordar els telèfons del directe, 93-409-2771, 93-409-2772. Aquests són els dos telèfons per si volen fer qualsevol pregunta. Ens han trucat oients que només han volgut fer la pregunta, que no han volgut passar per antena, que els agradaria saber la diferència entre enamorament i amor.
Chanos, tota teva. Perquè jo, si no, no et deixaré parlar.
I t'haig de donar les gràcies. Aviam, per mi l'enamorament, que no solament és més un efecte químic, ¿vale? És més que les neurones, les testosterones, les endorfines, totes aquestes ines es posen al màxim, al tope, que pot passar en qualsevol moment i a qualsevol persona. El que passa que és una cosa que quedi clar, efímera. Està demostrat científicament que té una durada màxima de 24 mesos i que sovint màxim arriba als 18.
Perdó, no? Només un moment, un incís, que inclús molts psiquiatres i psicòlegs diuen que si això durés tota la vida, moriríem.
Segurament. No es pot suportar, això.
Sí, tant,
es pot suportar. Entre altres coses, té una de les moltes causístiques que té és que no vivim gens la realitat. És a dir, la realitat està entre nosaltres i la realitat, hi ha un tel enorme de que no volem veure el que hi ha al nostre costat, que és tremendo. Quan la realitat es fa palesa, està baixant ja tota aquesta química, és el moment en què les parelles tenen l'oportunitat de consolidar-se. Substituir aquells valors que tenim cadascú, la nostra escala de valors, que pot ser ètica, pot ser moral, pot ser cadascú té la seva, d'acord? Substituir aquell enamorament que ens ha fet veure aquella persona com excel·lent, com extraordinària, com a tal, veure-li de veritat què hi ha, acceptar-ho, com estem dient tot el programa, i transformar-ho en uns valors junts, conjunts, des de la taronja sencera, cadascú pot tenir els seus i compartir-los amb l'altre, i dels del respecte mutu. Aquí hi ha l'oportunitat. Moltes parelles, i ara, sobretot les joves, que es veus que canvien de parella molt sovint, perquè, de fet, hi ha addicció a l'enamorament,
Sí. Sí.
Que sí? Em sembla sí, que estàs sí, apuntant
sí.
Per aquí, no?
Sí, sí, no. Jo volia afegir que l'enamorament és el ganxo imprescindible, perquè si no hagués això, no ens ficaríem en l'aventura d'estimar de debò. O sigui, per mi, és o comencem per aquí... O sigui, no podem començar a lo bèstia. Llavors, és una teoria molt meva, sí, però no. És com el ganxo...
Respectable.
Que després ens permet entrar i això... Ara ens arremenguem i ara comencem a estimar de veritat. O sigui, clar. Fins ara ha estat, oh, que interessant, maco...
Les papallones a l'estómac.
Papallones a l'estómac, divertidíssim i tal i qual. Llavors, quan de repente allò... Què està passant? S'acaba allò... Ah, bienvenido al club. Ara comences a clar. Saber el que és estimar de veritat.
Llavors ens venen les taronges que diu el Xanos, però... I per comptes de taronges, si li poséssim...
Una... És molt maco, això de les taronges. M'ha agradat molt, sí. A mi m'ha ensenyat molt, això
I
de
tant,
les taronges.
Però per comptes de les taronges, si li poséssim una xispa... Podríem dir també que aquesta xispa s'apaga. Es va apagant amb
no,
els anys.
No, el que passa és que és una altra xispa. Vale? O sigui, aviam, la xispa és com l'emoció, és un bluf. Vale? Les emocions sí, duren sí. Unes hores, pot ser durant alguns dies, però tenen una durada limitada. El que queda és una flama, que és una cosa molt diferent. O sigui, la traducció del que jo intentava dir d'aquí tenim l'oportunitat de consolidar una estimació autèntica passa a ser una flama que no cal que sigui d'una gran flamarada, no cal que incendiem res, cal que sigui constant.
Va baixant, vols dir? No, potser...
Bueno, és diferent, té una base més sòlida, molt més sòlida, per tant és més gran, és més de llonces. El que no és tan fugaç, no és tan clar. Intermitent, no fa aquells resplendors, sinó que està sempre allà, és com un far. És una mica la llum d'un far. Saps que sempre estan allà i si vols arribar a port, enfoca't cap allà.
Però en canvi, en tot això de l'amor, sembla que ens van intentant introduir creences de que per mantenir la flama hi ha tota una sèrie de coses externes que també, quan parlem de la felicitat, també és veritat, o sigui, una sèrie de coses externes que sembla que ajuden, que si ara fem un viatge, que si ara... Això, sí, que si fem un viatge, que si ara regalem una cosa, que si ara sí. Parem i... Vull dir...
Detallets, arribar amb un ram de flors...
Clar, això depèn del moment que estiguis, és molt bo, o és una plaça, un no resoldre un conflicte que tornarà a sortir una i una altra vegada reiteradament.
Clar, perquè no, tampoc pots venir cada dia amb un ram de flors a la mà, clar.
Depèn del moment que estiguis, perquè és que quan estimes de debò, el ram de flors no cal d'una manera constant. El ram de flors és un mateix.
Mm. Això és veritat.
Per tant, el ram de flors és una mica un recordatori, és algo que vols fer, que tu vols fer i que saps que l'altre rebrà gust, però que en realitat no cal tant. El que sí que cal és ser un ram de flors, això sí que és important.
Estic d'acord completament. O sigui, nosaltres, per exemple, el Nadal amb el meu marit no ens fem regal, vull dir, tu ets el meu regal.
Coincidim també.
I tu ets el meu regal, i prou. Ara, fer extres de tant en quant per celebrar que ens estimem, no per arreglar res, però per celebrar exacte, que ens estimem, exacte. Jo penso que per arreglar res no t'has d'anar enlloc. Has d'afrontar, agafar el toro per les banyes i afrontar la realitat. Però per celebrar, penso que és saníssim fer extres d'aquest estil i sortir d'un tipus de vida amb moltes obligacions, amb moltes limitacions per expressar-nos en poc temps, que ens permeti doncs viure a l'amor doncs d'una manera més plena, més divertida. Sí, no està molt bé.
Per últim, jo aquí us podeu extendre, però és que la volia fer i l'hem comentat abans.
Si els oients veiessin la cara, que estàs a punt de formular la pregunta.
Es podria donar realment una definició d'amor que abarqués tots els matisos? Igual que s'ha fet o s'ha intentat fer amb la felicitat, i de fet, de la felicitat.
Aviam, la meva opinió és que definir sempre és complexa, perquè quan en definim acotem, vale? I tu precisament el que estàs intentant dir és que diguem alguna cosa que no acoti. Per tant, em costa entomar la pregunta. Dit això...
intentar. La pregunta anava si es podria intentar.
Sí, intentar-se, clar que es pot, aviam. Però serà molt personal, perquè dependrà molt de com interpretem la realitat, dependrà molt de on volem arribar, dependrà molt. Mira, si parlaré per mi. Per mi, estimar és una cosa molt sèria, molt profunda, que m'he pres molt en sèrio, sobretot d'ençà que vaig arribar al caos... a través de l'ansietat. L'ansietat va ser la meva primera mestra. Dissortadament, jo sóc un dels molts, molts que he hagut d'arribar al xoc per prendre la decisió de saber quina personalitat tinc, de treballar-me d'això. Per tant, estimar, t'adones compte que és allò que tu vols oferir als altres i que ho fas absolutament desinteressadament. Això és estimar, per mi. És la manera, és aquell tarannà de la intel·ligència emocional que em porta des de ser educat allà on entro fins a tenir detalls amb la meva parella sense que sigui res, tenir-la molt present. Un bon dia que envio des de fa més de 700 dies a més de 40 persones, no fallant ni un. Això és per mi és estimar. I no és una obsessió, senzillament és us desitjo un bon dia. I els envio cada dia una etiqueta amb una frase de psicologia cognitiva desitjant-los bon dia, que els hi faci pensar una mica. Estimar són detalls. No cal tanta grandiloquència, al meu entendre. Un ho porta dintre. Tot l'extern és sobrer. No se mor, això.
Passa que, clar, hi ha l'estimació, llavors hi ha el conviure.
Bueno, mira, Marc, amb la mesura que estimem, que vol dir, sobretot, també respetar, mira, ja estic definint, vale? La parella és un complement, no és una nosa.
Sí, no, però vull dir, és un dia a dia de dues persones diferents.
Vale, i com el vols afrontar, aquest dia a dia? Sent tolerant, acceptant l'altre incondicionalment, tal, o no? Mira, i a vegades explico, i si em sent avui, em pelarà. La Gemma, la meva parella, té l'acostum de fer-se els... És de berenar, vale? I quan berena, utilitza mitja cuina i ho deixa tot per allà perquè pensa que hi tornarà i que ja ho farà. I jo, en canvi, soc de fer i recollir
tal. Tot al seu lloc.
Bueno, doncs, durant molt de temps a mi em posava com una moto aquest comportament, fins que vaig entendre que ella té absolutament tot el dret per fer-ho. Me l'estimo més, perquè jo he après com és ella.
M'ha agradat molt el que ha dit ell, perquè tu li has preguntat una definició d'amor. I ell ha definit estimar. Jo estic d'acord, no es pot definir l'amor. L'amor no és res. L'amor és acció. I llavors hem de definir el verb. És estimar. Amor, no res. Estimar sí que és. I per mi seria, o sigui, tu ho has concretat molt bé, però seria donar-me permís a ser la que soc, que tots som amor.
I a l'altre, eh?
Crec.
I a l'altre.
I, com que jo m'ho dono, li puc donar a l'altre, saps? I donar-li permís a l'altre per ser com és.
Sí, sí.
Això seria l'amor. Llavors, si tu li permets a l'altre que sigui com li roti, com li surt, com ha descobert... O no ha descobert,
no.
Però si tu li permets, ho descobrirà, llavors estàs estimant-lo.
Aviam, estimar no seria també, donant suport a això, acceptar la persona allà on està?
En procés, o sigui, com és i on està.
Exacte.
Perquè som sempre en procés. Estem,
sí, sí.
Estem des de que naixem fins que morim...
Procés i aprenentatge és el...
No fer fotos fixes.
És això la felicitat.
És importantíssim, perquè moltes parelles, és veritat, es queden en... És que el meu marit i uns clixés, no?
Sí, sí.
Uns clixés, i no veuen que el seu marit, doncs, està creixent com ella. Però com que s'han quedat amb la imatge... I una de les dels disgustos més grans que vaig tenir fent una meditació va ser... donant-me compte que estava estimant la imatge que tenia dels meus fills i del meu marit. No al meu fill i al meu marit.
Els comportaments, ho veiem extern.
Llavors, és donar-te permís per ser el que ets, profundament, no el teu personatge, i donar-li permís a l'altre per ser el que és. I que això no condicioni la teva...
Quan a vegades alguns m'expliquen coses que fan entre parelles o que es diuen i tal, sempre em surt el mateix comentari. Ostres, quina interferència.
Al final hem acabat parlant de l'amor de parella, eh?
Bueno,
al principi del programa ho he comentat.
Bueno, però Olga és una part de l'amor, també.
Bueno, i és com comença tot.
N'hi ha dos aquí que segur que no som els conductors del programa.
Sense l'amor de parella realment no sobreviuríem, en certa manera. Però això que dieu, que és molt maco, del verb estimar i tot això, com es pot traslladar d'una manera més genèric, no només amb l'entorn de la parella, sinó a l'entorn, per exemple, de la política, de l'empresa, de la família, de tot, en general. Com podem fer que, a part de està tot basat només en la percepció o el despertar de la persona de que ha de créixer i ha de ser conscient de què és l'amor i com ho pot entregar, o hi ha alguna...
Olga, perdona, abans que contesti...
És una decisió.
abans, només un, abans que aconteixi, només dir-te que jo estimo molt un Mercedes, un cotxe. De moment no el tinc, però jo l'estimo molt.
Un cotxe no em de dona, per sembla...
Bueno, ha d'escoltar la secretària.
Em sembla...
Perdoneu, eh?
No, jo deia que és una decisió personal. O sigui, jo estic convençuda de que som amor profundament, encara que ens fa tanta por ser això que ens muntem mil caretes. Però, igual a la parella que fora, has de voler estimar, perquè no sempre et surt. Hi ha moltes coses que interfereixen, com deia el Xanos.
I que hi ha que acceptar.
I llavors és, jo decideixo ara, en el meu ambient de la feina, en el meu àmbit polític, a la meva família, jo decideixo fer les coses des del cor, des de l'amor. És una decisió de cada matí, no és genèric, perquè si no se t'oblida.
Ens queda pocs. Potser que ens donin algun consell, què et sembla?
Sí.
Cada un. Potser, bueno, què podem fer, doncs, per estimar o per mantenir aquesta flama?
No. Mira, jo en donaré un. M'hi llenço, va, vinga. De veritat, que la gent s'analitzi, que es mirin.
Això no ho fem, eh? Això no ho fem.
I prou, s'han acabat els consells.
És la clau.
No se m'ha acut cap altre.
Mirant dins, no? Mirant dins.
Efectivament. El viatge interior sempre comença dins. De veritat, analitzant-nos, val la pena. El viatge és un esforç, és un treball, és tot el que tu em diguis. Et diré que sí. Jo la ponència, com vau veure, la tinc dibuixada en un túnel, negre, fosc. Però, de veritat, a l'altra banda del túnel hi ha una llum i una claror per sempre molt més consistent i que val la pena. Es veu la vida i es viu d'una altra manera.
Jo estic d'acord. Mirar cap a dins i esbrinar quina és la veu de veritat i quina és la veu del que diem el sabotejador, no? Que et va dient com has de ser, com hauries de fer, que no pot ser... Que... I deixar de sentir-la per enfonsar-te en el que és la teva essència.
Qüestionem-nos el que ens diem.
Això ha de ser difícil, saber quina veu escoltes, no?
Sí, perquè
fa
molt de temps...
O quina veu fas cas.
Sí, sí, sí. Però fixa't, hi ha un moment en què aquesta veu és molt pesada, fa molts anys que la sents i que et fastigueja. Mm-hmm. I quan sents el que és de veritat, que li diem intuïcions a vegades, tens una mena de pau i de dir, sí, és per aquí. No sé com, però és per aquí. I l'altre no et deixa mai en pau. No, és al contrari. L'un no et deixa en pau i l'altre et dona pau.
I quan saps realment el límit en el qual, en una parella, en qualsevol relació d'amics, tal, quan saps realment que no hi ha possibilitat de que hi hagi un enteniment en termes d'estimació?
Em surt abans que acabis la pregunta.
No estic...
En el moment que et fa patir.
Ah, bona. Bona.
Molt bé, doncs nosaltres ens fa patir el rellotge.
Exacte.
I estan passant... bueno, doncs, Olga, ens veiem dimarts que ve. Dimarts vinent.
Ens veiem dimarts que ve.
Xanos, gràcies per haver estat aquí.
Moltes gràcies a vosaltres.
Tenies un dia apretat, però gràcies per haver vingut.
Molt agraït.
I Marita, doncs molt bé, gràcies també per estar aquí.
Gràcies.
Ha sigut un plaer.
A vosaltres, per mi també. I patir no ens ha de fer...
Avui hem parlat de por, despedirem el programa amb el que penso jo que li hem de dir a la nostra parella. La meva felicitat no té preu, té el teu nom. Fins aquí, temps de felicitat. Només desitgeu-los que passin una bona setmana i recordar-los que ja estem preparant nosaltres el proper dimarts. Els esperem el proper dimarts, a les 5 de la tarda, que tinguin tota la felicitat possible. Adéu-siau, bona tarda. The way you're moving here, just wanna feel it from you. Hey, woo! Don't be afraid to catch fish. Ride your cup and chase through. I know you ain't afraid to pop pills. Hey! Baby, I know you ain't scared to catch fish. Feels with me. A Ràdio Estel, temps de felicitat, amb Marc Rius. Obre els ulls al món sencer, que saps que el teu davant t'espera. Deixa els dubtes a un costat i posa't a caminar. Saps que la felicitat s'amaga en cada tros de terra. Tot ho tens al teu voltant, doncs canta a mi. Felicita't de tot cor.
sents que vols anar més enllà. Te surt el sol, els colors pinten els carrers de vida, és i no et deixis aturar.
Els dimarts de 5 a 6 de la tarda, Temps de Felicitats, amb Marc Rius i Jordi Vilajosana.
La terra, tot ho tens al teu voltant, doncs canta a mi. Felicitats.